Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en les biblioteques escolars i el plaer de la lectura. I per fer-ho, ens acompanyen en Xavier Vidal Gómez. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
En Xavier és llibreter, fundador de les llibreries No Llegiu, amb dues seus a Barcelona, Poble Nou i el Clot, i una a Palafrugell.
El Baix Empordà.
El Baix Empordà, déu-n'hi-do, treballes molt, eh?
Home, hi ha molta gent
ja entenc, que, no,
que treballem junts.
T'estàs teletransportant, però... També estem amb l'Estefania Limón. Molt bon dia.
Bon dia.
L'Estefania és mestra de l'Escola Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona, tutora de tercer de primària i coordinadora del cicle mitjà i superior, i també formes part de la Comissió Lingüística del Centre. I també estem amb la Neus Ferrer Ràdua. Molt bon dia.
Hola, Neus. Bon dia.
La Neus és responsable de Biblioteca de Vedruna, Vall, Terrassa.
Exacte.
Sobre biblioteques escolars, a Catalunya, a finals de 2023, només el 58% dels centres públics disposaven d'una biblioteca escolar, quan el 2015 eren el 79%. Entre els centres que encara en tenen, el nombre d'hores d'obertura en horari lectiu ha passat de 14,5 a 8,5 de mitjana. Vam parlar molt de les biblioteques escolars arran del darrer informe PILS sobre comprensió lectora, on Catalunya se situava a la cua de l'Estat espanyol. Per què és important l'existència de les biblioteques escolars, Neus?
Bé, en primer lloc, jo penso que la lectura, o sigui, la biblioteca i el que fomenta és la lectura, i la lectura és una assignatura troncal. Si una persona, un infant, sap, aprèn a llegir i a entendre-ho, la comprensió lectora, totes les altres assignatures que arribaran després serà molt més fàcil d'assimilar-les i de gaudir d'elles i d'aprendre. I és molt important.
Us volia preguntar si cal que llegim, però si un cas us preguntaré per què cal que llegim.
Pues és una bona pregunta. Jo amb això sempre he estat... De fet, nosaltres el nom de la llibreria és No Llegiu.
Clar.
És més imperatiu que no constatació.
Pensàvem que era una provocació.
És una provocació, naturalment. I al final, és tot allò que prohibeixes, especialment a la canalla i a la gent més jove, tot allò que prohibeixes és allò que faran. Uh-huh. Sempre quan et deien a casa, no facis això, sempre...
Anaves directe.
I si ho fas, què passa? No? Surt aquella cara de trapella, no? I al final ho acabes fent. Cal que llegim? Clar, jo què vols que et digui? Jo soc llibreter, jo et diria que sí, no? Però jo com a ciutadà crec que cal que llegim, i crec que cal que llegim ficció, sobretot, no? És a dir, això que en diuen els llibres per treballar, no? S'ha de llegir per pur plaer, i perquè del plaer al final n'acabes aprenent coses. No? Per mi la lectura, per exemple el teatre també, són dos elements que jo crec que ajuden molt a entendre la ciutadania, a la més jove i a la futura adulta, que no estem sols al món, i que en el món hi ha gent que pensa diferent de tu i que tampoc per això passa res, no?
I com trobeu l'equilibri, Estefania? Com ara deia en Xavier, si dius no llegiu, segurament pensaran, i si llegim, què passa? Clar, a l'escola es fomenta molt la lectura. Com es troba aquest equilibri entre fomentar la lectura, que no generi rebuig? Tu ets tutora de tercera primària, que ja és una etapa en la que ja comencen a ser autònoms en la lectura.
Sí, sí, la veritat és que jo crec que aquesta és una pregunta, no?, que nosaltres allà a l'escola, al Col·legi Padre Damián, ens trobem molt amb les famílies, el fet que, bueno, que pregunten, obliguem? No obliguem? Mm-hmm. Si no obliguem no arribaran mai, no?, aquesta lectura. Jo crec que és molt important, creiem que és superimportant el fet que hi hagi una... doncs una guia inicial, no?, en quant al nivell que llegeixen, potser fins i tot en conèixer, no?, com deien, diferents gèneres, perquè si no al final acabes amb els mateixos llibres, les mateixes obres, però també és molt important tenir molt en compte aquesta segona cara, no?, la moneda, és a dir, que tinguin llibertat per escollir, perquè al final tot allò que se'ns obliga se'ns acaba fent una muntanya, i això és important evitar-ho.
I què diríeu als pares que estan preocupats perquè els seus fills no llegeixen gaire? Ara ella deia...
Jo el primer que els diria és que d'entrada a casa llegeixin amb ells, o sigui, però no que digui, va, llegeix, no, nen, llegeix una estona, no, anem a llegir tots plegats, anem a llegir en veu alta, avui explico jo un conte, ara tu l'expliques tu, hi ha un intercanvi, o, saps, igual que veiem a vegades pel·lícules amb els infants, doncs també llegir amb ells. I llavors això, i que ens vegin també llegir com a reflexa, no? Si tu llegeixes, el teu fill tindrà curiositat o la teva filla tindrà curiositat. Si no veu llibres per casa, és que falta alguna cosa, no?
Sí, jo crec que aquí també és important, no? Puntualitzar molt el fet que no tots els nens i nenes aprenen el mateix ritme, no? Cada vegada ens posem com uns objectius de primer, segon, tercer, primer, hem arribat aquí. No, cada nen arriba amb un nivell diferent i jo crec que això s'ha de respectar perquè ells després puguin arribar a aquest gust per la lectura, no? Que és al final l'objectiu que volem aconseguir.
Mm-hmm. Jo crec que sacralitzar de tota manera el gust per la lectura és d'entrada, eh? Jo crec que és un error. És a dir, hi ha gent que li agrada llegir i hi ha gent que no li agrada llegir. Mm-hmm. Hi ha gent que ha trobat el gust per la lectura i hi ha gent que no l'ha trobat. És a dir, tinc molts amics que sempre em diuen no, però és que has d'anar a córrer. I, és que a mi no m'agrada córrer, no? M'agrada fer altres coses, no? Sí, d'acord, he de fer esport. Molt bé, ja miraré quin és l'esport que m'agrada, no? Doncs ja trobaré el llibre o el llibre que m'agrada, perquè potser anar a córrer, no sé, jo tinc una lesió al genoll. Si vaig a córrer em faré més mal, no? És a dir, trobar el gust per la lectura és Jo crec que és el més complicat, no? Perquè al final, sí, llegir, hem d'aprendre a llegir perquè hem de tenir comprensió lectora, perquè quan surten els resultats d'aquests informes internacionals, resulta que no és només un problema de comprensió lectora, sinó que el problema de comprensió lectora és el que després acaba degenerant en un problema de matemàtiques. Perquè el més important de les matemàtiques no són les fórmules ni la resolució, sinó com plantegem el problema, no? I entendre quin és el problema que estem plantejant. I la Neus ha dit una cosa que a mi m'agrada molt, que és la lectura en veu alta, no? És a dir, tots els humans som narració. És a dir, ens inventem la nostra vida al final acaba sent inventada, no? I per tant, hem de saber com són els mecanismes de la narració. Jo crec que més enllà de llegir o no llegir amb el nen o amb la nena, jo crec que de ben principi s'ha d'aprendre a explicar contes. És a dir, allò que deia abans de la ficció, és a dir, si els pares comencen a explicar contes quan els nens estan abans d'anar a dormir o quan s'estan a punt de dormir que estàs al sofà, explicar-li un conte, parar-te una estona per explicar-li una història inventada o no, no fa falta que hi hagi un llibre, això genera una dimensió de ficció en el nen que fa que s'interessi, no? per les històries, no? Que al final un llibre és una història. No?
I a no llegiu us arriben adults amb ganes de trobar un llibre que els agradi, no? Una mica amoïnats potser perquè ha d'haver llibres a casa, també ajuda que et vegin llegir, però sempre hi ha gent que potser troba temps per sortir a córrer, però mai per seure i llegir una mica.
Clar, però és que cadascú es busca el seu temps per allò que considera o per allò que necessita. No? És a dir, si resulta que els teus fills no llegeixen i dius, molt bé, me'n vaig a córrer, no? Doncs clar, no estàs... És a dir, tens un problema a casa que no soluciones i tu te'n vas a córrer. Per tant, has de buscar quin és el mecanisme. Però el problema ve quan els propis pares ja no els agrada llegir, no? Perquè això és una cosa que va degenerant mica en mica. És a dir, a mesura que els pares van deixant de llegir o no els agrada llegir o estem amb el telèfon mòbil, i quan dic estem, jo m'incorporo també, és molt fàcil caure amb el telèfon mòbil, no? I llavors, clar, si tu no et poses a llegir o no et poses a llegir amb la teva criatura i estàs amb el telèfon mòbil, és poc probable que la teva criatura al final li acabi interessant, perquè...
Deixarà el llibre.
Què fa? Agafarà el llibre. Exacte. El mòbil hi ha coses més interessants.
Jo crec, no? Que hauríem de ser prou disciplinats els pares a l'hora que estem educant els nostres fills a tenir, doncs, una estona per tot, igual que tenim una estona per fer el dinar, per anar a treballar. I també hauria d'haver una estoneta, doncs, per agafar un llibre i llegir, una estoneta per les xarxes socials, vull dir, es pot tot...
Sí, nosaltres parlem molt d'aquesta rutina, no? Jo suposo que és el que estem parlant quan diem si no trobem el moment, no el llegirem.
L'hem de crear.
Clar, exacte, no? Exacte. Crear, de fet, sempre parlem, aquesta paraula m'agrada molt, no? Crear un espai per llegir, crear un espai on poder llegir, no? És aquesta creació i només la podem fer nosaltres, a dir, o sigui, no apareixerà en el dia a dia, perquè això se'ns passa ràpid.
I, a més, la competència, mòbil versus llibre, és que tot va molt ràpid en un mòbil, t'apareix tot molt ràpid i, en canvi, sí. El llibre requereix potser un altre temps, no?
Sí, jo crec que aquí, o sigui, hi ha una qüestió com molt social, no? És a dir, o sigui, al final, si nosaltres pensem en una motivació immediata, doncs són les tecnologies, és a dir, o sigui, això és evident, no? Però sí que és cert que hem de treballar aquesta cultura de l'esforç, hem de treballar doncs, aquesta cultura de hem de ser constants, hem de veure els objectius doncs, a llarg termini, no? Una mica, m'agrada molt, no?, quan parlàvem del tema de la, trobar la... Hi ha nens que no els agrada, i nens, nenes que no els agrada llegir, no? Doncs anem a trobar la utilitat. Nosaltres, per exemple, les històries, els personatges, de vegades també els ajuda molt pel benestar emocional. O sigui, hi ha nens que s'identifiquen amb un llibre pel personatge i són emocions que potser no li poden posar nom i aquell llibre, doncs mira, els ha agradat i és on els enganxen. Doncs han de tenir aquesta oportunitat també de fer.
Ha canviat molt el perfil, o gaire, o gens, de la gent que entra a la llibreria? Des del primer no llegiu, ara?
No ha canviat, jo crec que no ha canviat gens. Sí, jo ara em contradiré, no? Partim de la base, o sigui, partim d'una premissa que jo crec que és equivocada, que és que la gent no llegeix. No? Jo combato la major. La gent llegeix molt més que abans, molt més. És a dir, perquè quan tu entres en xarxes socials i entres amb un clic i vas a un article d'opinió, estàs llegint. Cosa que abans no llegies. El que canvia és el suport. No? Jo diria, nosaltres vam obrir fa 12 anys, o sigui, tenim més gent que ve a la llibreria i els perfils en tot cas doncs s'han anat obrint i s'han anat incrementant i entra gent a la llibreria que diu, a mi m'agrada molt quan entra gent a la llibreria i em diu escolta, diu, és que jo vaig deixar de llegir fa anys, diu, però recordo que m'agradava i però no trobo mai el temps, allò que deies tu, no crees el temps, no crees l'espai i llavors et diuen dona'm alguna cosa que pugui entrar-hi, no? I llavors aquí és on entra la gràcia, això de quin llibre li recomanes al que vol tornar a recuperar el gust per la lectura.
Quina responsabilitat.
És horrible. Jo ho passo fatal.
Has de fer preguntes, has de fer un qüestionari primer per saber més
els
o menys
interessos.
Els interessos de cadascú, no?
El qüestionari aquest més o menys està fet, no? Vull dir, amb tothom. Però clar, quan és el... I quan ha vingut gent i al cap de 15 dies ha tornat i ha dit, escolta, que em m'agrada molt aquest llibre i ara...
Llavors ja saps per on vas.
Clar.
Però saps què ha fet aquella persona? Nosaltres no hem fet res. Aquella persona era la que tenia ganes de crear l'espai. No? Però llegir, jo crec que llegim més. És a dir, i quan veus els índexs de vendes de llibres, traient els llibres de text i traient els llibres útils, no? És a dir, els llibres de ficció, l'increment de vendes en els últims anys és espectacular. Vull dir que la pandèmia va fer molt de mal, però també va fer que molta gent, de cop i volta, mirés a casa i digués, ostres, si tinc una llibreria plena de llibres aquí a casa...
Que els tinc pendents.
Els tinc pendents tots. I tinc una cosa que és temps i espai. I dius, home, quina meravella, no? I llavors molta gent ha tornat a la lectura.
Jo aquesta m'agradaria afegir, no? O sigui, el fet de llegir, moltes vegades aquesta pregunta a les escoles ens passa, no? De dir, bueno, llegeixen més, menys... Home, jo considero que és veritat que estem tot el dia llegint, és a dir, per la recerca d'informació, l'aprenentatge, el coneixement, llegim. Però, per exemple, nosaltres tenim una rutina que és a primera hora del matí i a primera hora de la tarda, no? Que venen com una mica més revolucionats, aquest moment d'entrar a la calma. O sigui, ells tenen un hàbit de llegir. Clar, òbviament hi ha nens doncs, que prefereixen potser jugar amb alguna coseta que tenen al costat, però són la minoria, és a dir, la gran majoria tenen l'hàbit d'agafar el seu llibre i llegir. I aquest espai és un espai que... Moltes famílies potser desconeixen, eh?
I és un privilegi. Jo recordo quan venien i em deien, no, és que al matí hem llegit. Jo pensava, quina sort, 20 minuts, encara que sigui 20 minuts,
sí, sí,
no? Que ja el tens fix
molt.
Cada dia.
I la part bona de tenir una biblioteca a l'escola és que poden venir a la biblioteca i regirar, i remenar, i veure, no? I mirar títols diferents d'aventures, de misteri, de pirates, bé, això amb els infants, no? Mm-hmm. I ja, també amb els adolescents, veure diferents tipus de llibre, llavors com que remenen, miren i tal, i al final segur que troben allò. I cada llibre és un viatge, és un món, entres a diferents llocs, veus diferents paisatges, diferents tipus de persones, pots anar a la prehistòria, pots anar a la part... És superbonic que puguin remenar.
Des del 20 de setembre i fins demà s'està celebrant la 42a edició de La Setmana, la gran festa del llibre en català. Si encara no hi heu anat, doncs aprofiteu i passeu-vos pel Passeig Lluís Companys de Barcelona, que han estat 10 dies, encara a punt d'acabar, on editors, llibreters i autors es troben amb el públic. Xavier, pels lectors o lectors potencials, no? Aquests que potser tenen ganes, què suposa anar a un lloc? Donava moltes pistes ara ja la Neus, però un lloc ple de llibres, molta gent que gaudeix... A mi ara, per exemple, ho sento... i penso, quines ganes de llegir, no? És com... No és una mica com lo del menjar, que veus fotos de menjar i t'entra gana amb els llibres?
Jo ara pensava en això que ha dit la Neus i he pensat, en comptes de la setmana del llibre en català, podríem posar l'agència de viatges en català. Però al final és això.
És, dir, és un viatge a diferents indrets.
A mi quan la gent entra a la llibreria i em diu, escolta, diu, és que jo... Diu, què tens de llibres de viatges? I dic, vols una guia? Diu, no. Dic, doncs llavors, clar, miro tota la llibreria i dic, doncs mira, cada llibre...
Pràcticament.
Cada llibre pots triar l'època, pots viatjar en el temps, perquè és una de les coses més fantàstiques. Jo guardo un molt bon record de quan era petit i llegia Wells i llegia La màquina del temps, no? Ah. Per mi això dels viatges en el temps sempre m'ha semblat meravellós, no? Doncs anar a la setmana del llibre en català o entrar a qualsevol llibreria durant qualsevol època de l'any és això, és entrar en una agència de viatges. Em sembla que la Neus ho ha explicat molt bé.
I què recomanaríeu a les famílies que diuen, va, doncs aprofitem el cap de setmana, el tenim tot per davant, i anem a la setmana, remenem llibres... És un bon punt de partida, com dèieu abans, llegim en veu alta, compartim, mirem llibres, remenem...
És el bo, no?, d'anar amb els fills, anar bueno, amb la parella, amb qui sigui, doncs anar a remenar amb l'àvia, i que vegin cadascú que té afinitats diferents... I, bueno, que es pot, això, remenar. És que és sentir l'olor del paper, és fantàstic.
Sí, és que jo crec que no és només el fet d'agafar el llibre, no?, i llegir, és el fet de mirar la portada, és el fet d'escollir, veure el títol, imaginar-te què vol dir això, no? Jo crec que hi ha un pensament crític, hi ha un pensament reflexiu, unes competències que es treballen tot just abans de començar a llegir el llibre, no? És a dir, jo crec que aquest és un bon moment per anar amb la família, per compartir aquestes experiències, recomanacions...
Els deixem que triïn? Tu deies abans. Deixem-los espai.
Jo sí. Jo optaria per deixar un espai. Crec que al final és important, no?, el que dèiem, tenir molt en compte el nivell, no? De vegades, quan posem un objectiu molt alt, és difícil, però sí que és cert que ells han de remenar,
has de reconduir una mica,
no? Exacte,
eh?
Però han de
sobretot
remenar.
Els infants, sí. S'ha de reconduir una mica, perquè sí. Poden agafar un llibre que el que fas és tot el contrari. O sigui, si agafen un llibre que no els agrada, el que faràs fomentar és que no vulguin llegir més. Llavors has d'anar molt en compte què llegeixen i què no.
Clar, és molt important, no?, aquest punt d'aquest nivell, no? Però és veritat que després, un cop que ja tenim, no?, doncs en quin punt ens movem, després ja jo crec que és important que al final el gènere, el títol, l'autor, la tipologia, és igual.
Jo puc discrepar?
Sí, tant.
Està bé, això. No, això que deia la Neus, és que ara explicaré una història de quan jo era petit, no? Jo quan era petit era d'aquells que em posava a llegir al sofà i ma mare deia, ja havia de parar a taula. No? I jo continuava llegint, no me n'enterava. I llavors, ma mare sempre sostenia que jo allò en realitat no llegia, sinó que el que
era
feia era escapolir-me de l'ordre de parar taula, no? Una estratègia. Però és que jo estava en el meu món, estava en les meves històries. I recordo un dia que vam anar al zoo. No? I llavors al zoo hi havia, no recordo si era una biblioteca, o si era un espai d'aquests de lectura que tenien llibres i que llavors els nanos ens aparcaven allà, i quan els nanos encara els aparcaven a les biblioteques. I llavors recordo que em van deixar allà i clar, jo vaig començar a mirar. I jo a casa, jo devia tenir 5 o 6 anys, i jo a casa mirava els Tintins. Els mirava, perquè la meva capacitat de lectura era la que era, i la lletra del Tintín era la que era. Però a mi m'agradava molt mirar els Tintins. I hi havia una senyora allà, que va veure que jo estava allà i va dir, què vols? I diu, bueno, jo un Tintín. I diu, home, però quina edat tens tu? 5 o 6 anys. I em diu, home, no, és que el Tintín no és per tu. Recordo que els meus pares, quan van tornar, van dir, però què li ha passat? Estava superenfadat. Perquè, clar, no havíem volgut que jo agafés el Tintín, cosa que jo a casa agafava amb tota la tranquil·litat del món. I aquella senyora no entenia que jo llegia Tintins a casa. Bueno, que mirava Tintins a casa. Amb això què vull dir? Això vull dir que el dret a equivocar-se, el risc d'equivocar-se, és fonamental. És a dir, són criatures. És a dir, han de xocar, no?, contra eleccions que en determinat moment fan i després no els agraden. Ara direu, home, clar, aquest ho diu que és llibreter, i clar, la gent va allà, compra el llibre,
que
li agrada,
comprant.
I el dia següent que vagin comprant. No, jo dic a les biblioteques, també. És a dir, els nanos han de poder agafar i triar lliurement el llibre que els doni la gana. Jo ho passo molt malament quan veig un nano o una nana que està buscant un llibre i en tria un, i llavors el pare li va dient, home, però vols dir? Però vols dir? Dic, però deixa'l que s'equivoqui. Ja ho veurà que no. Llavors, hi ha el temor de dir, clar, és que si s'equivoca no li agradarà la lectura i llavors no agafarà un altre llibre. I no és veritat. Tornaran.
Potser el començament sí, eh? Potser si és els primers llibres que comencen a remenar, com els primers llibres hi hagi un, dos, tres o quatre que ja no els ha agradat, el cinquè el costarà d'agafar, eh?
Jo aquí m'agradaria puntualitzar, no? Jo des de principi us he dit, eh? Aquesta llibertat, és veritat que és un punt de vista molt personal, no? Però sí que és cert que crec que també és important el fet de guiar-ho, no? Però també deixar que ells mateixos estableixin, o sigui, aquest nivell que parlem, no? És a dir, o sigui, potser hi haurà un nen o nena que aquell llibre li és atractiu i que potser no comprèn el 100% d'aquesta lectura, però bueno, ja és conscient d'en quin punt està, no? Nosaltres, per exemple, a l'escola moltes vegades, o sigui, fem activitats multinivells, no? Què vol dir això? Que un mateix text està en tres nivells diferents. Jo no dono a cada nen quin nivell vol fer. Jo plantejo les activitats. Un nen, una nena agafa la primera, la veu molt fàcil, passa directament a la segona. Ara, si veu còmode, creu que és l'activitat adequada, ja es queda amb ell. Jo crec que aquí també és important, no?, donar aquesta autonomia per qui puguin treballar, per qui puguin llegir.
Quan has dit això,
autonomia, jo penso... Autonomia tota. Jo quan estic parlant d'allò no estic parlant de la independència. No? Estic parlant, en aquest cas, sí, mira, em declararé autonomista. Eh? És a dir, autonomia per triar, i després hi ha el guiatge que naturalment ha de fer el bibliotecària, el bibliotecari, el llibreter, sí, la llibretera. Però que de vegades aquell primer impacte, no?, de dir, el nen vol aquest i veus que està emparrat amb aquest i algú, home, si veus que no és pel seu nivell, i una de les coses que em passa a la llibreria és amb les edats, no? És a dir, bueno, i quina edat té? I què? Si hi ha gent de 6 anys que llegeix llibres de 9 i gent de 9 que no és capaç de llegir llibres de 6, no? És a dir, el guiatge jo crec que té més a veure amb això, és a dir, amb de quina manera s'introduirà millor. Això passa amb els grans. Quan em venen, sí, i em diuen, no, jo vull un llibre de best-seller. No, vostè s'ha llegit l'Ulisses de Joyce. I dius, home... Sí.
No? El que sí que és veritat que els docents jugueu amb avantatge davant aquestes recomanacions en fred, no?, que t'arriben, no coneixes algú, i és tot un repte. Vosaltres, l'alumnat, els acompanyeu,
els nivells,
no?
Els nivells i els assats, més o menys, també. A part de que... Bueno, jo no, perquè jo estic com a responsable de biblioteca, però els tutors de les classes ja no venen amb tota la classe sencera. Ja venen també per nivells, de cara també a encoratjar-los amb ells, que es vegin més o menys en el mateix nivell, i llavors és molt més fàcil també de col·laborar i de trobar aquell llibre que els agradarà.
El que possiblement ara, quan hem dit biblioteques, no?, que parlaríem de biblioteques escolars, molta gent deu haver pensat llibres, també hem dit el plaer de la lectura, però les biblioteques són molt més que llibres.
Sí, nosaltres, bueno, de fet, fa un parell d'anys a l'escola vam reformular, no? Realment era una fórmula canviar-la de... Teníem una biblioteca a l'escola, però és cert que érem una escola molt gran i accedir a aquesta biblioteca era molt complicat. Per què? Perquè eren molts alumnes, no tenies una continuïtat i, per tant, li vam donar com un gir en aquestes biblioteques d'aula. Llavors, aquesta biblioteca d'aula que tenim a cada classe és tota una experiència, fins al punt que ells creen aquesta biblioteca, no? Això és un punt molt important. A mi m'agradaria potser així explicar breument, no? Però ells decideixen, o sigui, anem a la biblioteca del barri, veuen com s'organitzen els llibres, després arriben a classe, fan un inventari... Hi ha una anècdota que m'agrada molt explicar.
Heu muntat una biblioteca?
Les biblioteques d'aula les munten els propis alumnes, és a dir, el material...
No és el professorat. I exacte, ells arriben i se la troben.
No, és tot un procés que ells van creant, no? Llavors, anem a la biblioteca del barri, ells els expliquen com s'organitza, ells decideixen si volen per autor, per col·lecció, per gènere... Llavors, fins al punt, jo, això em feia molta gràcia, que nosaltres, per exemple, fem recollida de llibres a l'escola, perquè famílies, per donar-li una segona oportunitat. I quan arriba un llibre a la classe, jo com a tutora, de vegades, clar, dubtes, no?, si aquest llibre ja el tenim, i són els propis alumnes que et diuen que no, que aquesta col·lecció és de la classe del B, o és la nostra, coneixen l'inventari de la biblioteca, és a dir, coneixen les obres que tenim dins de la seva biblioteca d'aula.
I poden visitar altres biblioteques? O...
Llavors, què passa? Que nosaltres el que fem és canviar ruta a les biblioteques. Hem creat una biblioteca per tercer i la biblioteca tercera va rotant per tercer B i C. Llavors, cada trimestre en tenen obres noves, de manera que tenen llibres nous.
Els ha generat més interès?
Molt més.
Més enllà de la classificació?
Molt més. També m'ha afegit moltes obres relacionades no només amb la lectura de ficció, per exemple, sinó també amb la lectura pels projectes, que està molt relacionat amb el que estem treballant a Medi, per exemple.
Escola de Família, estem amb la Neus Ferrer, l'Estefania Limón i en Xavier Vidal parlant de les biblioteques escolars. D'acord amb la llei, a Catalunya, tots els centres educatius han de disposar d'una biblioteca escolar com a espai d'accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l'abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa. Explica'ns, Neus, com funciona la vostra biblioteca, la que tu ets responsable.
Bueno, la nostra biblioteca, jo dic meva perquè me la sento molt meva, és fantàstica perquè és molt gran, tenim moltíssims llibres, tant molt més actuals com més antics. El que passa que sí que és veritat doncs, que ara actualment doncs, les enciclopèdies i tot això, els alumnes no venen allà a buscar. A vegades ho fan perquè sàpiguen buscar-ne, perquè n'aprenguin a buscar-ne, però clar, amb internet doncs, tot això ha quedat una mica obsolet. Però tot el que són doncs, novel·les de ficció, còmics, hi ha molts tipus de llibre. La nostra biblioteca, clar, tenim la sort de que a mi em conserven. Que això vol dir que hi ha moltes escoles que tenen una biblioteca però no tenen una persona al darrere per donar suport en aquesta biblioteca. I a mi m'estan conservant en allà. Hi havia una persona que es va jubilar i llavors vaig entrar jo, o sigui, es va jubilar després de molts anys de feina.
I quants anys fa que hi ets?
2.
Ah, és recent.
És recent, sí, és molt recent, perquè jo vaig entrar, no us ho creureu, jo vaig entrar com a recepcionista, o sigui, com a suplent de recepcionista. Llavors es jubilava aquesta persona, em van veure que a mi m'agradava tot aquest ambient i em van oferir aquest. Per això jo t'he comentat abans, jo soc responsable de la biblioteca, no soc bibliotecària, tot i que des de ben petitona m'agradava molt llegir. Per tant, vull dir, m'encanta estar entre els llibres i estic gaudint molt de la meva feina. Llavors, ara no sé què venia la pregunta, ja m'he despistat.
No, com funcionàveu? Deies que era una biblioteca
molt... Ah, doncs això,
gran...
m'han conservat en a mi. Per tant, a mi em donen... Tinc una sèrie d'hores que jo puc fer moltes activitats. Llavors, depenent del nivell de les classes, les activitats les faig, reforço, doncs això, el que tinguin, amb activitats lúdiques, atractives... de jugar, que alhora els farà llegir, no?, en diferents... I tinc els objectius que cada trimestre vaig canviant i els hi faig coses diferents a diferent nivell.
Clar, el joc és una possibilitat, no?
Aquí entren molts, nanos que no...
A través del joc.
A través del joc. És on troben el filó per començar a llegir.
Vosaltres recordeu com us vareu enganxar a la lectura? Tu parlaves del record del Tintín.
El Tintín, però, del Mortadelo. Jo vaig entrar pel còmic. Jo sempre dic que si li haguessin donat un premi Nobel de literatura, ara ja no perquè es va morir l'any passat, però li haurien d'haver donat fa molts anys a Francisco Ibáñez. És a dir, Mortadelo i Filemón i tot el Zipizape.
Jo el Zipizape. A mi em va fer entrar el Zipizape i el Los Cinco de l'Edin Blundon.
I el Hollister.
Estem allà mateix,
Tu
no, perquè ets més jove.
Clar, i Jules Verne i Stevenson. És a dir,
totes aquestes aventures.
Jo sempre els dic als nens, quan tenen 12 o 13 anys, ja fins i tot costa de dir-li nens, no? Però quan em venen i veig que algú s'endú o l'Illa del Tresor, o les aventures de Tom Sawyer i de Huckleberry Finn, jo faig i els dic, aquest és el meu llibre preferit. Dic, i a més, cada 5 anys torno a llegir-lo i em torno a petar de riure. Bueno, amb l'Illa del Tresor no. L'Illa del Tresor passa una mica
però
de
por. Però en Tom Sawyer sí.
Però en Tom Sawyer...
Jo el recordo a l'institut llegir-lo i passar-m'ho molt i molt bé.
Meravellós.
Jo deia que tu ets més jove, que és evident que ets més jove que la resta dels que estem aquí a la taula, però tot i així, el 5... segueixen estant. De fet, els meus fills a vegades han llegit edicions que hi havia a casa, que els han agafat,
les
i em
noves.
Diuen, però què és això? Amb un català del 70...
Sí, sí.
És que
sí,
grinyola.
Saps, que jo llegia Los Cinco,
Sí, jo crec que això també és important, Jo tinc... molts alumnes tenim que agafen les referències de pares i mares, Això és superimportant. De vegades veus com llibres que són molt més antics, clar, que potser dius, no els interessarà. No, és que ma mare m'ha dit que ho ha llegit, i clar... De cop i volta tenen aquesta curiositat perquè tenen un model que ho ha llegit i que els hi recomana i els hi diu que t'ho passaràs superbé.
I tu com et vas enganxar?
Jo realment recordo, sempre he sigut molt lectora, O sigui, no recordo un moment concret, però sí que és cert que suposo que aquí ve una part de la meva vocació. O sigui, jo recordo una mestra que ens explicava contes, que tenia una passió en aquest moment, no?, per explicar, per donar-nos llibres. I crec que d'aquí ve una mica, no?, aquesta part meva, que soc tutora primària i faig qualsevol matèria, no? Però és veritat que quan em toca llegir un llibre o explicar és un moment molt especial per mi.
Suposo que aquesta passió, aquest entusiasme, és el que contagia, no? O sigui, quan tu li dius a algú aquest és un dels meus llibres preferits, és que se'ls deuen obrir els ulls.
Ah, això és el més bonic de tots, i encara és més bonic quan tornen i et diuen a mi també m'agrada molt. Però deixa'm fer una reflexió al voltant del que dèieu ara, perquè de vegades comencem a parlar de biblioteca i la biblioteca com a concepte la gent el relaciona amb un espai ple de llibres i això no és una biblioteca.
Però passen moltes coses una biblioteca.
Per això, però perquè passin moltes coses necessita una cosa. De fet, no es necessita una cosa, es necessiten persones. Se les necessita a elles. Clar. Se les necessita als llibreters i a les llibreteres. És a dir, qualsevol espai amb llibres passa per ser una biblioteca sempre i quan hi hagi algú que en tingui cura. Si tu tens un espai a l'escola en el qual hi poses quatre prestatges, hi poses llibres, i ningú fa cura d'allò, i dius, va, nens, ara anem a la biblioteca, i que cadascú agafi el que li doni la gana, i que no fa... Allò no és una biblioteca, allò són quatre llibreries amb llibres. Per tant, jo reivindico el paper de la biblioteca i de la llibreria com un espai viu. No? Viu és que hi ha algú que li dona vida. I aquest algú que li dona vida pot ser el que classifica o la que classifica els llibres, que els cataloga, que diu que això va amb aquesta secció, que això va amb aquesta altra, que a més és poc científic, perquè això de les seccions cadascú
ho fa com vol. És un ordre, si més no, per trobar després les coses, eh?
Però l'ordre que fixa algú... Jo tinc un amic, molt lector, que diu, jo a casa meva els llibres els tinc en dues habitacions. Diu, amb un tinc els llibres amb argument i els altres els llibres sense argument. I dius, i què hi ha?
I en els de sense argument, què hi ha?
Doncs hi ha els de no ficció, els assajos, la poesia, que de vegades no parla de res, sinó de parla de moltes coses.
És que aquí m'agradaria afegir que, per exemple, nosaltres hem parlat abans, no?, que fem el projecte biblioteca, aquí tenim un risc, eh? Clar, els hi dones llibertat perquè ordenin. Jo recordo un any que volien ordenar per colors.
Clar.
Clar, quin sentit té ordenar per colors? Has de fer malabarismes, guiar, intentar dir, home, potser pel títol, que ens ajudarà, però clar, ells tenen un sentit i un ordre, no?, dins de la seva biblioteca.
Clar,
reivindico no la biblioteca, sinó la bibliotecària, el bibliotecari, el llibreter i la llibretera.
Els espais també, eh?
Sí.
Dins d'una biblioteca, nosaltres, a la nostra, hi ha la part doncs, que venen els infants, i els no tan infants, ja més grans, a fer treballs i tal, i hi ha una part que és per educació de primària, que també als grans també els agrada, eh? Que és un terra doncs, molt acollidor, amb uns pufs que es poden seure, que agafen el seu llibre... Hi ha un ambient, saps? Vull dir, que donen ganes
que
de
convida.
Llegir. Que convida a llegir. Llavors aquest indret ja és apartat, no? Que té uns sofàs també d'escuma. Això és molt essencial, eh?
Nosaltres vam...
Trobar-s'hi bé.
A la llibreria, per exemple, a la del Clot, ara hem posat gespa artificial, no? Que genera un espai com de jardí, no?
Sí.
I llavors ve la gent i llavors pues, està més tranquil·la. Però estic d'acord amb la idea de que l'espai ha de ser acollidor, naturalment,
sí.
Ha de ser acollidor. És a dir, un espai que no sigui acollidor, encara que tingui llibres, no el faràs més acollidor,
no.
Tot i que els llibres vesteixen molt bé. I el que ha de fer és que han de passar coses allà. És a dir, nosaltres ara hem començat a fer un programa que és dintre de les llibreries, que es diu No creixeu, en el qual...
Segueixes amb el no, eh?
I llavors ha d'estar tot alineat amb el no. I llavors el que fem és, una, activitats per a... diguem-ne, per la gent del barri, no? És a dir, muntem activitats que van des de presentacions a jocs, no? Per exemple, hem muntat escape rooms, en el qual la gràcia era que anéssim buscant els llibres que donaven les claus i llavors es quedaven amb les cobertes dels llibres i al final, doncs, bueno, feies preguntes sobre els llibres i ells s'ho prenien com una competició, com un joc. Però després fem activitats que ens anem a les escoles a fer activitats amb escoles i sobretot anem a donar suport als mestres i als professors, perquè clar, nosaltres cada dia ens arriben de l'ordre d'entre 50 i 100 novetats. I nosaltres ens dediquem només a això. Clar, només vull imaginar-me quan els mestres, les mestres, els responsables de biblioteca, que a banda de la biblioteca han de tutoria, classe, hora lectiva, coordinació, etc, que a sobre haguessin d'estar al tanto de totes les novetats alhora. I llavors anem a les escoles, expliquem les novetats i el que fem és dir-los als mestres, escolta'm, hi ha això, ha sortit això. Voleu treballar algun tema la setmana que ve? Sí, doncs preparem una sèrie de llibres que els seleccionem i a partir d'aquí ells poden triar el que vulguin. Per tant, aquesta relació entre l'espai de l'escola i fora de l'escola, jo crec que és fonamental.
No? T'has avançat una pregunta que hi havia més endavant, que era si hi havia aquesta, no passa res, aquesta relació entre bibliotecaris, llibreters i que retroalimenta, no? M'imagino, perquè no hi ha res millor que guies que t'acompanyin.
Jo crec que hi ha, existeix aquesta relació entre els mestres, els professors, els bibliotecaris i les bibliotecàries i les llibreries i els llibreters. Jo crec que encara hauria de ser molt, bueno, el triple o quatre vegades més intensa. Però el que hi ha un problema, que és el de sempre, que
el
és,
temps.
És el temps.
Clar. No? Nosaltres, o sigui, per exemple, tenim, a banda d'aquestes biblioteques d'aula, no? Tenim una aula coworking, que és una aula que, bueno, nosaltres normalment la tenim temàtica, no? Per temes, llavors, a la llibreria del barri demanem, doncs, un préstec. Si és la tardor, demanem obres que tinguin a veure amb aquesta tardor. Llavors, també és un espai en el qual els alumnes poden anar i ja tenen aquest ambient, no? Ja tenen aquest ambient i, sobretot, recomanacions que hi ha algú de la biblioteca que ens ha seleccionat per nosaltres, perquè és que al final és complicat, no? Agafar com de... com fomentar tot un espai amb llibres que nosaltres no tenim, no? Llavors, jo crec que és important també derivar, no?, delegar en gent que sí que sap i que pot fer una bona recerca d'allò.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions per seguir parlant del que ens toca avui, que és les biblioteques, els llibres i aquest plaer per la lectura. I comencem per una pel·lícula que potser no ha envellit tan bé com el llibre.
¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden entre sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable?
¡No puede ser! ¡Es imposible!
La pel·lícula de la història interminable és l'adaptació que Wolfgang Petersen va fer el 1984 de la novel·la de Michael Ende. Les versions cinematogràfiques o les sèries que es fan de llibres, bueno, la història interminable, però Harry Potter, el petit Nicolás, el senyor... Bueno, això és interminable, perquè clar, quan saben que pot funcionar, però funcionen com a possible ganxo per enganxar-nos a la lectura, us arriben nanos que diuen que he vist aquesta pel·lícula i m'han dit que hi ha un llibre.
Moltíssims, sí. És que molts llibres es llegeixen després d'haver vist la pel·lícula, cosa que jo recomanaria al revés.
Sí. Però... Estem d'acord amb això? Primer
no sé,
llibre...
Jo crec que sí.
Home, jo crec que sí. Bàsicament perquè jo crec que el llibre el que et permet és fer-te les teves pròpies cares dels personatges.
Que després,
no?
Et decepciona després de vegades, eh? Arribes a la pel·lícula i dius, ai, que
no m'ho imaginava. Sí, però quan l'encerten, no?
Sí.
Passa poques vegades.
A Gent Normal, de la Sally Rooney.
No l'he vist. La...
Ah, doncs és una sèrie.
És que a mi el que em passa és que quan jo sóc defensor del gènere, és a dir, si tu escrius una cosa perquè sigui un llibre, ha de ser un llibre. Quan ho transformes en pel·lícula és, bàsicament, perquè el llibre no ha donat prou quartos i llavors vens els drets per guanyar més quartos encara fent la pel·lícula.
Però el Gent Normal de la Sally Rooney va funcionar, no?
El llibre?
Sí.
Moltíssim.
Doncs van fer una sèrie, que crec que ella també està al guió, bueno, no sé, això no t'ho sé dir segur, però és meravellosa. Jo... L'heu vist, vosaltres?
No.
Jo em vaig llegir primer el llibre i em va encantar. I després d'un altre llibre que va fer, vam fer també l'adaptació i aquí la vaig deixar de mirar perquè, clar, els personatges eren tan diferents del que jo m'havia imaginat que no podia seguir.
És que inclús en una pel·lícula hi ha molts detalls que no poden sortir perquè no hi ha cabuda, ja és un temps limitat, no? I en canvi, en un llibre, per fer-te aquell paisatge en una pel·lícula passa en 2 segons, tu pots passar 5 o 6 pàgines. Llavors tu te l'imagines. Quan allà passa tan amb aquella voràgina, doncs perd molt. Sí, perd molt. Per això s'ha de llegir, perquè te l'imagines a la teva...
Sí, jo crec que l'ideal, no?, seria... Sí,
el llibre i després la pel·lícula.
El llibre, sí. Però en molts casos, no?, jo parlo dels més petits, no?, dels infants, home, doncs si és un ganxo, no?, una mica, o sigui, si han vist la pel·lícula i de cop i volta ja tenen aquest gust, no?, aquesta curiositat pel llibre, doncs endavant.
Això dels booms de pel·lícules, també hi ha booms de youtubers, generadors de contingut, que
sí,
acaben fent llibres.
El Herstropper, per exemple,
sí.
És un youtuber, un sí.
Però que a vegades veus...
I ens els demanen.
Parles amb pares que et diuen, no, és que mai havia llegit i ja va pel tercer. No, sí. Jo no acabo de veure que hi ha els llibres, però...
Primera, que aquests llibres no els han fet ells.
Ja, no els han fet ells, però com surten com a
no,
la foto...
No, però vull dir que, clar, que una cosa és el llibre i l'altra és que tu poses la imatge... De...
Vull dir que això però els crida l'atenció, clar, fa però, que comprin aquell és, llibre és el reclam. I que segueixin. És el reclam.
Però si comencen a llegir, resulta que els agrada, s'ho passen bé...
Jo crec que el rerefons és aquesta lectura, no? Al final, bueno...
Arribarà podem... un dia que allò es quedarà curt.
Exacte. Exacte. Sí,
llavors
sí.
Ja aniran un pas més, no? Però de moment, si això és el que els hi crea aquesta curiositat, endavant.
Si és la manera doncs, que fan... Sí. Si és l'entrada, doncs vinga endavant, no?
Bueno, si parlem de booms, hem d'anar a les llibreries, no? Perquè tu deies, nosaltres vam obrir fa 12 anys, la primera era la del Poble Nou, oi?
Sí.
I n'heu obert dues més, i una d'elles al Baix Empordà, a Palafrugell, que està, un quart d'hora, més o menys, de Calonge.
Sí, exacte.
No? Calonge, que una cosa que va sorprendre, no? Quan la gent va dir, però què fan obrint tantes llibreries? Què està passant si la gent no llegeix?
Exacte, sí.
És molt agosarat, perquè van tancant. Allà a Terrassa ens ha trencat la llibreria Cinta, una de les més llibreries més conegudes de Terrassa.
Però en canvi teniu la Temerària.
Sí, aquesta va aguantant, per favor, que aguanti, Vull dir, però que...
L'Àlvar que està allà...
Que després venen aquestes, no sé si són multinacionals o són... que s'ho estan menjant tot.
Les llibreries són com l'energia.
Les llibreries...
No es destrueixen, es transformen.
Es transformen.
Jo tinc aquesta teoria, és veritat. És veritat. No és veritat la meva teoria, sinó que la teoria és... Durant molts anys, al centre de Barcelona hi havia grans llibreries. I quan va petar el boom immobiliari i no hi havia manera de poder pagar un lloguer, doncs clar, les llibreries... doncs havien de pagar aquell lloguer i si no podien pagar-lo, doncs tancaven. I el que va passar és que molta zona fora, és a dir, el que seria la perifèria del centre de la ciutat de Barcelona, va començar a obrir llibreries en els barris a partir del 2013 o una cosa així. És a dir, el creixement de llibreries que hi ha ara mateix arreu del país és històric. És a dir, estem parlant de que l'any passat em sembla que van obrir en tot Catalunya com 70 o 80 llibreries noves. Llibreries, no? No papereries, llibreries, sinó llibreries.
Només llibres,
sí. En llocs, a més, Tortosa, Balaguer, Tremp... Per què? Bueno, el sentit de Palafrugell també és aquest, no?
Per què vau triar Palafrugell?
No, bueno, vam triar Palafrugell per una casualitat, perquè la propietària d'una antiga llibreria que hi havia allà, que tenia el local, em va trucar i em va dir, per què no vens? I, perquè jo el coneixia d'altres històries, i em va dir, per què no vens? I jo vaig dir, vinc i t'ajudo. I vaig arribar allà i vaig dir... Aquí hi viuen 20.000 persones, 22.000 durant tot l'any, més tota la comarca. No hi ha ni una sola llibreria excepte a Calonge. A Palamós no hi havia llibreria, ara en reobrirà una al desembre. Jo vaig dir, bueno, hi ha escoles, hi ha públic...
En teoria la gent llegeix.
En teoria hi ha gent que llegeix i no sabem on compren els llibres. I vam decidir obrir la llibreria i francament estem molt contents, especialment també per això que dèiem abans, per la col·laboració amb les escoles. Una d'elles és una Badruna. Vull dir que...
Papá, estas aventuras son muy divertidas. Por favor, ¿puedes comprármelo, por favor?
De acuerdo, Teo. Aquí tiene, esto es por el periódico y lo del niño. Espero que sea suficiente, gracias. Ahora nos vamos a la pastelería, Teo.
Vale. Deixo una mica esturat, això, a ver si es suficiente. L'hem vist moltes vegades, aquest tall, i no l'acabo d'entendre, estic una mica en xoc. Això són dibuixos d'en Teo,
sí.
El protagonista de la sèrie i de llibres infantils. És de finals dels 70. Fa 50 anys la gent llegia, com molt abans, fa centenars d'anys que estem llegint, els humans llegim, però podem llegir de moltes maneres. Tu al principi deies, llegim en veu alta, no? Es poden trobar el moment en el que funciona millor, com llegim, si es fa com una mena de llibre-fòrum a casa, la gent explica què llegeix, llegim en veu alta, compartim lectures... Què podem fer per... incentivar per gaudir, perquè potser no només incentivar per gaudir, no només del que nosaltres llegim, sinó del que llegeixen els altres.
Home, jo crec que aquí és important oferir diferents experiències, no? És a dir, no només vincular-ho a agafar un llibre i em poso a llegir, una lectura individual, sinó també, doncs, faig recerca amb un llibre més científic o em preparo una obra de teatre i he de llegir el text... O bé, no sé, faig un club de lectura amb els meus companys, amb el meu grup, i cadascú decideix un personatge. O sigui, jo crec que aquí hem de ser molt originals, no? De manera que la lectura no només estigui vinculada amb una lectura individual. Vaig a casa, no? Com deia la nit, vaig a casa i fem una lectura compartida abans d'anar a dormir. O sigui, aquestes experiències és important que siguin molt diverses. de manera que no ens avorrim, no? De només sempre viure-ho de la mateixa manera.
Nosaltres, per exemple, a l'escola tenim el Departament d'Animació a la Lectura, que som, hi ha dos professors del nivell de primària, de secundària, i després estic jo. I aquí el que fem és tenim el Club de Lectura. I el que fem doncs, és reunir-nos a l'hora del pati. O sigui, ja ho tenim, per exemple, amb els de 5è i 6è, doncs ens reunim a l'hora del pati, i ells van menjant a l'entrepà i van dient què estan llegint, per què m'agrada llegir aquest llibre, llavors l'altra pregunta, i o sigui, hi ha un intercanvi, cadascú ve amb el seu llibre, no és un club de lectura d'aquests que et fan llegir sempre el mateix tot, sinó que cadascú llegeix el que vol i després explica, i doncs m'està agradant molt per això, per l'altre, no? I és una estoneta que estem tots, és voluntari, no s'apunten tots, però els que venen. Després hi ha un altre nivell, que és primer i segon d'ESO, i finalment el de tercer, quart i batxillerat, que també venen. Es fan en dies diferents. I això doncs, fa que hi hagi aquest intercanvi. No? Hosti, doncs, quan tu acabis aquest, me'l deixaràs, perquè m'agrada. No? Llavors hi ha aquest intercanvi de llibres i estàs... Bueno, jo ho trobo que està molt bé.
Ens centrem molt sempre en els crius, i és natural, perquè estem parlant d'escola, no? Però un dels agents fonamentals de l'escola són els pares. I nosaltres estem intentant assajar una experiència en una escola en la qual fan activitats extraescolars quan acaba l'escola, no? I llavors els pares venien a buscar els crios doncs, a 4:45 o a 5, ara no recordo, no? I llavors després hi havia l'extraescolar. Llavors el que estem intentant assajar, que segurament sortirà cap al mes de novembre, és fer un club de lectura amb els pares i amb les mares. Que, a més,
amb els llibres que llegeixen els fills?
No.
Amb uns altres llibres.
És a dir, un club de lectura per a pares i mares que poden, no han, és a dir, no han de tenir a veure necessàriament ni amb l'educació, ni amb l'adolescència, és a dir, allò que dèiem
això
de la ficció.
Això ja ho fan a les biblioteques centrals, diguéssim, a la Biblioteca Central de Terrassa ho fa.
Sí, però fixa't, ho fan a la biblioteca, no ho fan a l'escola. És a dir, hi ha molts pares que van a buscar els crios i llavors s'estan esperant a fora que el criu plegui de l'extraescolar. I el que estem dient-los als pares i mares és no, quan vingueu...
Aprofitem.
És a dir, a quina hora surt el nen? El nen surt a 4:45, no? Molt bé. I fins a quina hora està? Està fent extraescolar fins a les 6. Bé, doncs veniu igualment a 4:45 i a l'escola, en un espai de l'escola, fem un club de lectura amb els pares sobre un llibre. No? I llavors això el que genera també és que els pares van a l'escola i vindré a buscar, però vindré abans perquè vaig al club de lectura de l'escola.
Ah, doncs això és una idea molt bona que ara m'has donat, oi? De fet, vull dir, això també ho fa l'AFA, no? Que fan activitats pels pares d'allà de l'escola Vedruna, o sigui, hi ha l'AFA i fa moltes activitats pels pares, per tant, mira... Doncs,
això ho estem fent a través d'una AFA.
És una idea.
Això ho estem fent a través
d'una AFA.
Això ho estem fent a través d'una
AFA.
I és una manera de dir... Ja. Sí, què va fer el meu pare?
Ara les afes està tothom mare, prenent notes.
Clar,
eh?
Diu, què fa el meu pare i la meva mare a aquesta hora si jo surto a les 6? Diu, no, anem al club de lectura. Saps? El papa i la mama també llegeixen. Dius, veus, mira, saps? I això genera també més relació comunitària, per dir-ho d'una manera, entre els pares. I el que els demanem també als mestres, que és que aquells que vulguin i puguin, no? Perquè estan tots fins a dalt de feina omplint aplicatius i aquestes coses, que aquest club de lectura no estan els pares, com que és un club de lectura sobre una novel·la, doncs que ells s'hi poden afegir també. És a dir, és una manera també d'enfortir relació entre pares, mares i
el lligam,
i mestres.
Que és el que fa l'AFA.
Si ho volen. Que hi ha pares que diran, no, jo no vull saber res. I, mares, ja. I mestres que diran, no, jo no vull saber res.
Jo quan acabo, marxo.
Cosa que jo també entenc.
Nosaltres aquí parlem, aquesta part és més extraescolar, no? Però dins de l'escola nosaltres, per exemple, també celebrem diferents setmanes o dies temàtics durant l'any i tenim doncs, el dia, la setmana cultural, el dia de Sant Jordi, doncs nosaltres sí que impliquem a les famílies dins d'horari escolar, no? És a dir, aquelles que estiguin interessades en explicar un conte, fins i tot en formar part de quan fem el role-playing de Sant Jordi, no? Doncs jo crec que aquesta part és superimportant perquè ells també s'impliquen en aquesta lectura.
Doncs també tenim una recomanació que gira al voltant d'un club de lectura.
No has dicho de qué libro te vas a hacer cargo.
Tal vez Persuasión. Porque cada vez me atrae más su tono elegíaco.
No haré lo del club de lectura.
Sí, lo harás.
Memphis Park, Orgullo y Prejuicio, Emma, Persuasión. 6 personas, cada una será responsable de un libro. Todos de Jane Austen a todas horas.
Los miembros del Club de Lectura de Jane Austen...
Vamos a ir a París, mi marido y yo.
...son optimistas en el amor.
Envíame una postal. París se acabó.
Pero están indefensos...
Aquí aquesta pel·lícula es va titular Coneixent a Jane Austen. La podeu llogar a Apple TV+. Es va estrenar com el Club de Lectura Jane Austen, en anglès. És l'adaptació del best-seller de la Karen Joy. I ens quedem aquí, als clubs de lectura. Ja hem dit, anàvem a seguir. A partir de quina data es poden fer clubs de lectura?
Nosaltres a l'escola sempre, és a dir, hem d'adaptar les activitats, no? De fet, nosaltres ara, mira, aquest curs iniciem un book club, el fem en anglès, perquè és veritat que en aquest sentit, o sigui, estem treballant les tres llengües, català, castellà, anglès, i aquest any ens iniciem amb el book club, i aquest és tercer i quart de primària, que farien un nivell, i cinquè i sisè.
Vosaltres també feu clubs de lectura, a banda dels centres escolars. I què passa amb els adolescents, que moltes vegades diuen... a vegades costa una mica fer clubs de lectura quan són adolescents, que hi ha com una etapa, no sé si coincideix quan és el boom del mòbil, i després ja s'autoregula tot, i potser tornen a tenir més temps pel mòbil.
Jo crec que, com que ara hi ha aquest gran debat sobre els mòbils... No? I...
Ara ja no hi ha mòbils a l'escola.
Clar, però quan arriben a casa, sí.
Quan arriben a casa, sí, però a l'escola ja no hi ha mòbils.
Hem trigat, a detectar-ho. Hi ha un llibre d'Erasme Rotterdam que van publicar en català des i ara, que es diu Eduqueu els infants ben aviat en l'art de les lletres. I té un pròleg meravellós de Gregorio Luri en el que diu ha arribat un moment que en l'educació es creu que tot el que és nou és bo. No? És a dir, la innovació perquè sí, no? Hem d'innovar perquè tot el que innovarem serà bo, i no és veritat.
No sempre s'encerta.
De fet, la regla general és la contrària, no? És a dir, de tot el que s'innova, al final s'acaba desenvolupant una petita part, no? Jo crec que abans deies les dades de les biblioteques. És a dir, si en els últims 3, 4, 5 anys hem passat d'un 75% de centres escolars que tenien biblioteca a un 59%, és una pèrdua del 15%. En un país on hi ha, si mal no recordo, em corregiran, uns 3.000 centres escolars, estem parlant d'una quantitat enorme. No? Per què? Bueno, bàsicament perquè hi ha un cert papanatisme tecnològic en el qual diem no, és que hem de reforçar les tecnologies com si això hagués d'anar en detriment del llibre, no? o en detriment de l'exercici de la lectura sobre el llibre. Clar, quan passa això, automàticament comencen a haver-hi menys centres amb biblioteca.
I el pressupost, també.
Bueno, clar, naturalment, i el pressupost.
Tant escola pública com a concertada.
Ah,
el pressupost mana molt.
Ara, per exemple, una de les coses que va fer l'últim govern va ser aprovar un pla, que, com que li posen aquests acrònims. Educació tot va amb acrònims, no? Abans deies l'informe PILS, no? Doncs hi ha un pla perquè, imagina't, és a dir, un centenar de centres, no?, un centenar de centres s'acullin en aquest pla d'innovació per posar biblioteques escolars en els centres, com si això la biblioteca escolar fos una gran innovació, no? És a dir, hem descobert la sopa d'all.
I quan deien que per llei n'hi hauria d'haver tots els centres.
Exacte. No? I llavors, bueno, aquest pla s'anirà desplegant i tal. Clar, què passa? Home, que al final, quan arriben els 12 anys i els dones el telèfon mòbil, encara que no estigui en el centre escolar, no? És a dir, la pantalla, ja, nosaltres som d'una generació, jo soc de la tele. L'avantatge és que no podies agafar la tele i endur-te al metro.
I que no hi havia programació tot hora.
I que no hi havia programació tot hora. No? Però, escolta, quants nens i quants grans problemes hi havia perquè els nens estaven davant de la tele i no llegien un llibre. No? Vull dir que cada generació té la seva història. A partir dels 12 anys, la seducció de la pantalla és imbatible. Ja està, no? Assumim-ho. Ara, si fins als 12 anys aconseguim que la relació amb la lectura en molts casos pugui ser una relació amable, és molt probable que entre els 12 i els 16 doncs encara pesquin algun llibre, encara que sigui per obligació, no? I que un bon dia, com aquell senyor que va entrar a la llibreria i va dir...
Jo llegia,
i recordo que m'agradava, però fa molts anys que no llegeixo perquè no tinc temps per la pantalla i vull dedicar una part del meu temps a llegir. Doncs aquesta, jo crec que és una manera, no?, d'enfrontar-se, no m'agrada molt el llenguatge bèl·lic, no?, però d'enfrontar aquesta batalla.
És important, jo crec, que en aquestes edats, no? Justament que deies, o sigui, és que són molt permeables, o sigui, tot el que puguem fer en aquestes edats, no? És on, són petits, al final s'engresquen, tenen curiositat, jo crec que és superimportant, que després hi arribarà un moment, no? La pantalla és, doncs, els motiva més. Certament, no passa res, arribarà un punt que segurament recordaran, no? Allò que feien, i jo crec que això ho hem de tenir molt en compte, sobretot per continuar fomentant tota aquesta part.
Hem començat dient la importància de crear espais, no? De crear aquell moment en el que puguis llegir. Doncs això s'ha convertit en un negoci. No sé si ho sabeu. Fa uns dies llegia l'Anna Guitart, a l'Ara, una columna, Passeu de súpers i de pinyes, i quedeu per llegir. I el que explicava és la proposta dels impulsors de Reading Rhythms a Nova York, que el que van començar era convidar un grup d'amics, una desena d'amics, a la terrassa de casa, per quedar i llegir. I el que deies abans, Neus, cadascú portava el seu llibre. No es tracta de fer una lectura en veu alta ni d'un club de lectura. Queden i ja està. Vam fer una llista de Spotify que fos amable i que els pogués agradar a tothom per sonar de fons. I això s'ha convertit en un negoci, perquè han arribat a fer convocatòries de 55.000 persones i quan queden a un espai com un terrat a Nova York, clar, la gent ha de pagar entrada. Suposo que han de llogar l'espai. Però estan aconseguint, no sabem si és perquè tenen ganes de pagar, perquè tenien ganes de trobar un espai. El títol de l'article deia Passeu de súpers i de pinyes i quedeu per llegir, perquè una noia que assistia deia jo estic convençuda que aquí trobaré el meu marit, però com a mínim saps que trobaràs algú que li agrada llegir, potser, no? Com a tu. S'està reinventant.
Ara, a mitjans de setembre, van començar a sortir alguns articles sobre el fet de quedar a les llibreries per lligar.
Clar.
És a dir, que si quedes entre les 6 i les 8, llavors et poses a passejar per la llibreria i vas agafant un llibre, no? I llavors, clar, et diu quin tipus de relació vols, no? Si vols una relació estable, si estàs buscant marit, si depèn de quin llibre portes, doncs ja ho fas així. Jo fa anys que vaig dir, i algun dia, el que passa és que això t'hi has de posar, no? Però jo el que m'agradaria fer és una cosa revolucionària, no? Que és...
Com què?
Ocupar, això que diuen dels terrats, uh-huh. No, jo ocuparia el carrer Aragó amb tot de gent que vingués amb la seva cadireta i el seu llibre i ocupar tot el carrer Aragó, com aquell de l'Spencer Tuning que feia fotografies, sí, aquí a Maria Cristina amb la gent allò, com els van portar al món, no? Doncs jo portaria la gent i el que faria és tot el carrer Aragó, tot, des del principi de tot, allò que enllaça amb Guipúscoa, fins a la plaça Espanya, i que tot de gent vingués amb les cadires, s'assegués, cadascú portés el seu llibre i estigués 2 hores llegint el llibre, allà, tranquil·lament, sense fer res, amb silenci i tot plegat. Llavors, escolta'm, faria... això sí que seria una superilla...
Complicadíssim de fer això, per això.
No, escolta, es tracta d'organitzar-ho. I a més dius, home, però has de demanar permís a l'Ajuntament. Dic, no! Sense permís.
Clandestí, total. Clandestí.
Si algun dia passa, ja sabem qui està al darrere.
Sí, no, i ara,
ja ens buscarem.
Xavier Vidal, Estefania Limoni, Neus Ferrer, moltíssimes gràcies. Ara sortim d'aquí a llegir.
Vosaltres i tant.
Gràcies. Gràcies per tot.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Je veux, de la Sas. Ens passa una mica com a ella, que no volem grans riqueses ni extravagàncies. Ella demana amor, diversió, sentir-se lliure, i nosaltres sabem que tot això s'aconsegueix amb els llibres. Per tant, ens encaixa a la perfecció. Us deixem aquí. Hem estat la Paula Moreno, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.